El futbol és així o no? És la tertúlia esportiva, és la tertúlia futbolera, que coi esportiva futbolera, dels diumenges al matí, els Són Quatre Dies, conduïda per el nostre estimadíssim Luis Mendizábal. Luis, molt bon dia.
Què tal? Com està, Goyo?
Molt bé, content d'estar aquí una vegada més amb tu. Bueno, el tinc tot el dia davant a la taula, vull dir que... Però és això que diem quan estem en un estudi, vull dir que... De dir, ah, content de tal. No estem sols, no estem sols. Perquè tenim també el nostre company, redactor d'esports a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, perquè s'ha de dir així, Rielo. Jaume Rielo, com estàs?
Què tal, Goyo? Què tal, Luismi? Com esteu?
Molt bé, molt content que estiguis aquí.
Encantat d'estar aquí també amb vosaltres.
Sí. A més, m'agrada molt quan us escolto, quan feu les retransmissions en castellà, que dieu molt bé, Ràdio Nacional d'Espanya. Perquè no es diu Ràdio Nacional d'Espanya. No, d'Espanya. Luismi Martínez, company periodista i humorista, com estàs?
Això de periodista...
Bueno, ex-periodista...
Diré una cosa, Goyo, jo sempre poso ex-periodista i ex-humorista, ara li treuré l'ex.
No.
Perquè sí, un és periodista i humorista fins al final.
Humorista, Luismi, mirándome al espejo, que jo també dic Luismi, això és per tota la vida.
Exactament.
O sigui, a mi m'ho diuen, és que vostè és humorista. Dic, no, jo sóc un periodista cachondo. I això ja ve de dalt. Has de fer com el Broncano, i dir jo, Ràdio Nacional i tots nosaltres, d'Espanya!
Ara! És que es vol, tio, eh?
Clar, tio, es vol... Sí. Ja era hora que es fessin teles així a casa.
Sí, ja, ja era hora.
Sí. Catalans.
Catalanes. Miquel Sanchís Bombo, com estàs?
Molt bé, bon dia, bon diumenge.
Li recordo la nostra audiència, director de la sèrie documental Futbol Modest, coordinador del futbol base de la Unió Esportiva Sants i coautor del llibre Odio el Futbol Moderno. Gràcies per venir també un altre diumenge, perquè ara ja en portes dos, també el Luismi també en porta un parell.
Sí, no, és un plaer estar aquí. Per parlar de futbol jo sempre estic a punt.
Però perdona, puc fer un petit parèntesis? Ja saps que jo destrosso tot, eh?
Sí.
Aviseu-me, jo també vindré amb xandall el diumenge que ve. Si hem de parlar de tertúlia esportiva i tot, o de futbolera, ja vindré... Jo tinc un xandall, el Meiva, de l'any 87, que me'l puc tornar a posar si m'entra, o si podria venir.
Si és d'aquells de tàctil, vigila amb la policia.
Ara no sé si és Meiva o Capa. Ara no me'n recordo.
Jo em posaré una samarreta de la selecció de Perú que em va regalar un amic una vegada. Que
Cubillas.
Jugaven a futbol i
Cubillas,
tal.
Quina època.
Bueno, Cubillas no era, no?
Luismi, per on comencem avui?
Mira, començarem per l'actualitat més rabiosa, com solen dir els grans periodistes. I, bueno, la jornada de Lliga. Ahir va jugar al Madrid, va guanyar 2-0 al Villarreal, però va perdre a Carvajal per la resta de la temporada. No sé què passa amb les lesions de creuats, no sé què està passant, però és una veritable plaga, eh?
Sí, el que es diu és el calendari, no? Aquesta acumulació de partits del calendari. També sí que és veritat que Carvajal ja portava un parell de temporades que no tenia lesions d'aquest tipus, però sí que històricament ha estat un jugador amb tendència cap a lesions greus. Ell ja ha dit en alguna ocasió que ja ha canviat l'alimentació i que per això potser no ha tingut aquest tipus de lesió, però és un tema recurrent, no només al futbol, també en altre tipus de tertúlies es parla de lesions de llarga durada. Jo segueixo molt l'handbol i Àlex Duixebaev, una de les grans figures europees, un jugador de la selecció espanyola, doncs també lesió de llarga durada, i es parla molt de com afecta l'acumulació de partits al calendari, aquesta càrrega a l'hora de gestionar els esforços i de que els jugadors es puguin lesionar o no.
Això és el que deia Ancelotti sobre aquesta lesió de Carvajal.
Bueno, parece una lesión bastante seria de rodilla. Tiene que evaluarlo precisamente en las próximas horas. El vestuario está triste porque preocupado porque ha pasado algo que ojalá no pasa, no, pasa muchas veces por el calendario. Desafortunadamente ha pasado un jugador muy, muy importante para nosotros.
Quan diuen això del calendari, anem a veure per tots aquells que potser no en sabem tant com vosaltres, no vol dir que hi hagi un calendari que estigui penjat a la paret, que caigui a terra, passi el jugador, el trepitxi i llisqui, oh, ja! M'he trencat. No. D'acord? Vol dir que van sobrecarregats de partits de futbol. I això per què es fa, Jaume? Fa per treure més diners.
Perquè tothom vol la seva part del pastís.
I l'Angelotti també voldrà la seva part.
I els jugadors que estan cobrant mai han cobrat tant com cobren actualment. És el moment històric que més diners estan cobrant els jugadors. Llavors, ells tenen també la seva part de responsabilitat en tota aquesta càrrega de calendari. Evidentment, la FIFA vol treure-lo seu aquest estiu. Hi haurà el primer Mundial de Clubs de Futbol com un Mundial de Seleccions. Em sembla que són 32 clubs que estaran participant en aquell Mundial. La UEFA doncs fa una miqueta més llarga la Champions. S'inventa la Nations League. Desapareixen els partits amistosos. El Barça, el Madrid, quan poden estalviar viatges, el que fan és una gira pels Estats Units i per treure més calés. La Lliga no redueix tampoc el calendari, continua amb una Lliga de 20 equips. Evidentment, digue-li tu això a l'Espanyol, digue-li al Valladolid, digue-li a l'Alavés, que hauríem de reduir la Lliga, no? Que hauríem de treure equips. Llavors, al final és una mica tots, Goyo. Són els equips, són les federacions, són la UEFA, la FIFA, però també els jugadors, yeah, que cobren com mai han cobrat.
Sí, sí. I com entrenes amb una gent que ha de fer tants partits, i a sobre els entrenaments, i a sobre... Ara deien l'alimentació, calla, que el meu no vagi ser que també sigui l'alimentació, saps què vull dir? Que no sigui que alguna cosa que menjo m'impedeix anar al gimnàs.
Clar, és que més calendari, més partits implicarà sempre més lesions. I a banda, el que diguem també, no?, que pretemporades mal fetes, pretemporades on se'n van a fer més actes promocionals que purament entrenaments i aprendre condició física per a la temporada. I, bueno, i els partits duren 100 minuts o més, i la competència cada vegada és més forta, i clar, pues, més lesions, més partits, més espectacle, però menys espectacle si ens perdem els millors jugadors perquè estan lesionats.
Però si el Carvajal no deia que havia canviat ja la dieta.
Deien
que havia canviat
la dieta. La dieta paleolítica, no?
Que havia canviat la dieta. El curiós del cas és la lesió que es fa, al minut que se'l fa, amb la jugada que se la fa, que és una tonteria de jugada.
Però així són les lesions greus. D'aquesta manera són les lesions greus.
La del Ter Stegen va ser el mateix, també. Vull dir, agafes una pilota, caus a terra i patapam.
Encara no s'entén, no, la de Ter Stegen. Home, perquè hauria estar una mica fotut d'allò, perquè no cau precisament amb d'una forma que el genoll se'l pogués trencar o se'l pogués...
Em sembla mentida que en una època, amb tots els avançaments tecnològics a nivell de biomecànica, de tots els entrenaments que fan amb 30.000 tios allà mesurant força tal, que aquest tipus de lesió jo no sé, tinc una edat, no? Però que n'hi hagin tantes, en una època en què els mitjans mèdics cada vegada estan més sofisticats, sobte una mica.
La de Víctor Valdés, se'n recordeu? Va ser semblant, eh?
Sí.
Va ser semblant.
Sí, que la de Ter Stegen, sí. Molt semblant.
I dius, mira que faran salts practicant esporters, durant la setmana, durant el mes, durant l'any, i mira...
Es recolza una sola cama... a la pilota i després pues, bueno.
A la nostra època la lesió te la hacía Benito. Venia Benito, patapam, i estaves 2 anys sense jugar a futbol, però clar, ara no, ara són los cruzados anteriores.
Escolteu, no, el partit, què? L'anàlisi del partit, què?
El Madrid no
juga
res.
Jo no sé què juga el Madrid, és que és això.
El Madrid no ha jugat mai.
El Madrid va marcar 2 zapatazos, no?, com el que diu, un Valverde i l'altre de Vinícius, i allí se va acabar el partit.
Però és que el Madrid no juga bé des de l'any 95 en Valdano.
Però abans tenia un tal Cross, que t'ho dissimulava una mica, 2 o 3 passades i tal, però és que tu veus el Madrid i tens la sensació de que qualsevol equip li pot fer gol al Madrid.
Sí.
I tens la sensació de que el Madrid no li pot fer gol si no surt el Valverde aquest. Nosaltres vam veure el primer partit contra el Valladolid, el Bernabéu, i aquella sensació de dir, el Valladolid pot guanyar el Madrid el primer partit de Lliga amb Mbappé, ojo peligro, no juga res al Madrid. I no té mig de camp. Té gent que corre molt.
No sé què pensa el Jaume Riello, que és madridista.
No, ell sap de futbol. Nosaltres som cunyals, que venim aquí el diumenge, però ell sap de futbol.
Jo crec que el Madrid jugava millor la temporada passada que aquesta. També enllaçant una mica amb el que dèiem abans, serà una temporada més llarga, la més llarga de la història amb el Mundial de Clubs al mes de juliol. És una temporada que pràcticament s'enllaçarà amb la següent. I el fitxatge d'Mbappé fa canviar tot l'ecosistema. És a dir, tu ficar una peça com Mbappé en un atac amb Rodrigo, amb Vinícius, amb Bellingham, encaixar-ho tot allò, no és fàcil, no és fàcil. I quan és un jugador que no te'n deixa defensar, que no te'n deixa pressionar, tot això ho has de fer funcionar. I no és fàcil, ja et dic. Jo crec que el Madrid jugava millor la temporada passada. l'absència de Toni Kroos. Jo crec que és clau, t'aportava una sèrie de coses que ara mateix no tens al Madrid.
Bueno, ahí estava al camp, però estava a les grades, clar.
Sí, sí. Fins i tot el Toni Kroos va marxar abans d'hora. També, con l'excusa de que luego el Bernabéu alrededor hay colapso de coches, va marxar quan faltaven 10 minuts. Mira com s'ho veig.
Però és que ho facin jugar una altra vegada, no?
Però la gent del Madrid, la gent del Madrid hauria d'estar preocupada perquè al mig camp no trobes algú. Hi havia el Ceballos aquest, que per mi és un d'aquests que hauria de ser, anava per estrella i s'ha quedat en un jugador de futbol, i juga, pa-pa-ta-pam, també es trenca, i el Madrid no té una solució al mig del camp que li vegis una projecció de futbol.
Però jo escoltava aquesta setmana que el Madrid comença a jugar per Reis. O sigui, fins a Reis és una mica... Anem fent. Jo recordo un any que el Madrid guanya una d'aquestes últimes Champions, el Madrid perd contra el Sheriff Tiraspol,
sí,
equip de Moldàvia. I clar, mofa i befa tot arreu perquè el Madrid perd amb el Sheriff Tiraspol. El Madrid acaba guanyant la Champions.
Igual, però això és una
altra. El Madrid ha encaixat 4-0 amb Xavi, ha encaixat 4-0 amb altres entrenadors del Barça, i el Madrid ha acabat guanyant Champions. És a dir, el Madrid és un equip que està a mig gas fins al mes de gener o així. Preocupat, no sé, a mitges. Evidentment no juga encara al que hauria de jugar, però ja estem al mes de
sempre, d'octubre. Sempre hi haurà penaltis. Més coses.
Mira, repassem. L'Espanyol va guanyar una victòria balsàmica, 2-1, bueno, davant el Mallorca, sí. I sembla que el tema principal era la tornada de Darder al camp de l'Espanyol, sí. No? Els ex.
Els ex sempre donen mal de cap.
Això és el que deia Manolo González d'aquella tornada de Darder.
Yo lo que me preocupa es cómo esté el estadio con nosotros. A mí no me preocupa cómo esté con Darder, la verdad. No voy a entrar. Yo lo que quiero es que la gente esté a muerte con el equipo como está, que he hecho siempre, que desde que estoy yo aquí estoy agradecido, ¿no?, lo siguiente por cómo apoyan al equipo y a los jugadores. Entonces yo lo de darte, la verdad, que me da absolutamente igual.
Ya ha habido un momento cuando ha dicho me da absolutamente igual, que pensava que anava a dir una altra cosa.
Una altra bestiesa. Jo hi vaig anar escoltant més o menys el partit de l'Espanyol, escolta, bé, no? Per el que jo escoltava per ràdio.
Sí, i sense Puado.
Va jugar molt bé l'Espanyol els primers 60 minuts, sobretot. Jo diria que és el millor partit de la temporada de l'Espanyol, però com sempre no hi ha una victòria tranquil·la per l'Espanyol i va haver de patir al final. Marca l'Arin el 2-1 retallant diferències i després el Mallorca encara en té un parell per empatar el partit. O sigui, l'Espanyol va acabar una mica demanant l'hora,
sí.
Com sempre, o sigui, no hi ha una victòria tranquil·la en aquest club. I lo de Darder sí que jo vaig estar al camp i jo vaig preguntar uns quants socis de l'Espanyol com el pensaven rebre, i a mi em deien que indiferència, que sí que és veritat que havia marxat en un moment molt dolorós amb el descens de l'Espanyol a segona divisió i sent el capità de l'equip, però carregava molt cap a la directiva, cap a Vistercheng, i cap a... deien que s'havien fet moltes coses malament i que fins a cert punt era comprensible. Després, un cop ja va rodar la pilota, hi va haver xiulets, se'l va escridassar. Jo tampoc acabo d'entendre, i respecto molt el soci aficionat de l'Espanyol, aquest, no sé si odi o animadversió cap a Darder. Es deia que tenia una oferta del Barça i que la va rebutjar. Precisament per com se sent de perico. Tens el Barça que et crida que pots estar a un dels millors equips del món, dius que no, te'n vas al Mallorca, que és l'equip de la teva terra. Escolta, no sé.
Anava a dir-ho, és que no ens oblidem que Darder és mallorquí, eh?
És mallorquí, sí.
No seria el cas de Carles Puyol que se'n va al Madrid. No seria pas aquest cas. És que passa que el que deies tu ara. Hi ha seguidors, hi ha socis aficionats que es pensen que tothom ha de deixar-se la pell i tot i els calés pel teu club. No. Són jugadors de futbol que cobren uns calés per jugar a la pilota el diumenge o el dimecres amb una samarreta. Quan li toca la teva, són els millors del món. Quan li toca la del de davant, són uns traïdors, unes rates i tot el que vulguis. Això hi ha gent que no ho entén i és una cosa molt senzilla.
Però si és veritat el del Barça, si és veritat que podia haver anat al Barça...
Jo l'hi he sentit dir amb ell, en una entrevista, a la ràdio.
l'honor a rebutjar una oferta com la del Barça. Poder jugar no només a primera divisió, jugar a Champions, disputar títols i marxar a Mallorca, que és l'equip de la teva terra. Jo crec que això parla bé de Darder.
Jo me'n recordo un cap de porc al camp del Barça, saps? Amb una dedicatòria molt especial per una persona també força especial. Avui tenim...
Tenim,
comença molt d'hora, això, avui.
Tenim a l'Alavés Barça, que serà el partit, i tenim un Girona Atlètic...
Abans, no? A les dues.
En dues baixes, el Girona en la baixa de Sigan Cop i l'Atlètic Nico Williams, que no està ni convocat perquè va rebre un cop al partit d'Europa League. I després un Sevilla-Betis, que sempre és interessant. Jo no sé si he tingut oportunitat d'assistir a algun Sevilla-Betis. Jo una vegada em van portar i és un espectacle, eh?
El Villamarín o el Pizjuán?
El Villamarín.
Et va agradar?
Sí.
L'estadi està bé, una mica antic, sí. Però està bé.
Però està bé, però l'ambient era molt calent.
T'ho imagina't, Sevilla, Betis.
Molt calent. Bueno,
No portava samarreta, no, Luis Mino? Portava samarreta o no?
No.
Ell sempre va a pits, vull dir, ell no...
Però és una mala hora, no?, per un derbi a les 6 de la tarda a Sevilla. Allò et trenca la migdiada, eh? Vull dir, a Sevilla, a les 6 de la tarda...
Molts ja han deixat la migdiada enrere, ja. Per aquest partit, sí.
Com fa aquell olor azar...
El domingo, bicha, despierta que está jugando ya el niño. Finidi ya no está.
Bueno, cal dir que la Porta està molt content amb el Barça aquesta temporada, tot i haver perdut amb l'Osasuna, no?, la primera derrota de la temporada.
Sí,
després
Monaco, sí.
Es va desquitar una mica amb l'Europa, bueno, la Champions, i això és el que pensa una mica la Porta de l'inici de temporada i de la feina de Flick. De
Hemos empezado bien, nuestro entrenador entiendo que lo está haciendo muy bien, que además no busca excusas, los lesionados para él, pues bueno, es un inconveniente, pero lo está superando muy bien, y yo creo que la incorporación de jugadores de la cantera este año está dando muy buen resultado. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario, ya te digo, muy profesional. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien, y los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick de la plantilla.
Home, això sense excuses...
Hi ha uns quants nanos que el Xavi ja els havia fet jugar.
I no se pone gomina en el pelo, li ha faltat dir. No busques... Este entrenador no busca excuses, no se pone gomina...
No s'afeita...
També és fàcil no buscar excuses quan estàs guanyant i quan la dinàmica és tan positiva com la que té el Barça en aquest inici de temporada. No sé, ja veurem com serà Flick quan les coses no siguin tan positives. Sí.
El proper partit de la Champions és Barça-Bayern Múnich. El dia 22 o el 23 d'octubre el Madrid rebrà el meu equip, el Borussia Dortmund. I després ja veurem.
Sí, enhorabona pel subcampionat de Champions.
Sí que tens pinta d'alemany, Luis. Sí. El meu equip, el Borussia.
És que jo vaig néixer a
Brússia.
Vaig néixer a Brússia, capital.
Però ho van fer fora ràpid.
Però mentre la Porta parla de que si no tiene excuses, no parles dels diners que ha perdut el Barça a la temporada passada.
Això és cert.
I no parles d'una assemblea virtual, digital, en 3D, que faran perquè els avis de 93 anys es connectin pel Teams aquest de l'internet, i farà una assemblea que de 30.000 compromissaris hi hauran 215 i la majoria amics del Juste. Clar, quan fas això dius, bueno, pues, mentre parlem del Xavi indirectament, sense dir-ho allò a la cara, no es parlen de les altres coses. Va, si els socis del Barça ho volen...
Molt bé la Porta, això de dirigir l'opinió i condicionar les tertúlies, evidentment.
A veure, si no tinc jo mal entès, que d'això repeteixo, quin sabeu sou vosaltres... Va haver un moment que el Xavi estava més fora que dins i em fa l'efecte que va haver una xerrada del Xavi amb la Porta i es va quedar el Xavi, no?
La noche del sushi.
Sí. Va anar així, més o menys?
Primer va dir que marxava al final de temporada, quan hi havia moltes crítiques cap a Xavi, deia que no plegava ja, que ho faria a final de temporada, i després ja va dir que ell volia...
Volia continuar, continuava.
Volia continuar, clar, al final va ser la Porta qui va decidir.
Va ser la Porta qui va decidir, no?
Sí. Així,
potser quan va trobar un entrenador que no cobrava massa i que el podia pagar.
Tampoc crec que Xavi cobrés gaire, eh?
No. Bueno, i el que va deixar... I el Xavi... que va perdonar.
Correcte. Dir, o sigui,
que va perdonar molts calés, eh?
Miquel.
No, i aquí que Setién li deuen pasta encara, no? O, que, o això ja està solucionat?
Bueno, de Villarreal tampoc va sortir gaire content el Quique Setién este. O
sigui... No, el Barça és un destructor d'entrenadors. A Xavi, sí, sí, de fet, no el vol ningú, no? O sona per algun equip?
No.
Bueno.
És que s'està molt bé a Cantàbria, home, ja.
Amb les vaques, oi?
Menjant allà tudanques, eh? És que són
les vaques tudanques.
Una raça molt especial de...
Què? Bueno, el Barça guanyarà avui, el Barça jugarà en Sufati i... Hi ha incògnites, no? Amb el Sufati, que diuen que a partir del gener podria anar cedit al Sevilla. Mm-hmm. Hi ha rumors.
De moment, el problema del Barça, com el de molts equips, és el tema, ho parlàvem abans, les lesions, també passa al Girona, per exemple, i és el que fa que el Barça no tingui ara mateix gaire fons d'armari. Per això, quan Flick ha de fer rotacions, passa el que va passar a Pamplona contra Osasuna, que has de treure jugadors jovenets del filial i allò dona pel que dona. L'onze titular del Barça és un 11 molt competitiu. En teoria, avui no hauria de rotar i amb l'onze titular el Barça hauria de ser superior a l'Alavés, hauria de treure els 3 punts. Això és el que diu la lògica. Però, Luismi, l'únic del futbol és que no hi ha res escrit.
Que no hi ha lògica.
I no se li dona molt bé al Barça anar al nord, eh? Mm. Bilbao, Pamplona, Sant Sebastià, Mendizorroza són camps, clima hostil per al Barça, eh?
Bueno, a veure què passa. Jo parlaria una mica de la Champions, no? Repassar aquella derrota del Madrid.
Has passat olímpicament del Girona tenint un tio de Figueres a la taula? Luismi?
Vols parlar del Girona Atlètic? Del Girona Atlètic vols parlar?
Home,
no?
És veritat.
No, això, que el Girona s'ha de sobreposar en l'entrebanc de la seva estrena de passarell que va tenir contra el Feyenoord, Feyenoord, que vaig estar escoltant, i contra qui juguen, i contra... No són el Feyenoord, diu, no, són el Feyenoord.
Li diuen Feyenoord, ara.
Sí.
Però és una llàstima, no, perquè el proper rival de Girona és l'Slovan de Bratislava, que és un equip més assequible,
sí,
i s'hagués guanyat el Feyenoord, sumaria 6 punts.
Feyenoord.
Van fallar, no?, contra el Feyenoord.
Sí, a veure, quin partit falles... Un penal, te fas dos gols en pròpia porteria, els altres te fallen un penal i acabes perdent.
Però jo estic segur que Mitchell canviarà la dinàmica.
Sí, no t'ha de veure. La Champions
i aconseguirà fer una bona temporada, finalment.
La Champions és una nit a lo de gas, que si triomfes, triomfes, i si no, no. I la Lliga és més sèria. La Lliga és el que amb ells els hi preocupa, pam, pam, pam.
A veure, que la Champions és una nit a lo de gas...
Sí, és una festa, és allò, vaig allà i provo, i si tinc sort, i si no, no, vull dir, no, vas amb aspiracions, però si surts sense res, no passa res.
Però et poses un traje de gala o no?
Per anar a l'Udegas te dutxes...
Per rotacions a la Lliga, no?
Home, per anar a l'Udegas... A veure, veu veure com estava amb un tilidit?
Dutxes, et tires una miqueta de colònia, el desodorant i pa'lante, no?
Potser m'he exagerat, potser dutxa sencera no, però una mica les aixelles sí. Però no, veu veure com estava amb un tilidit? Un cap de que qualsevol país de civilitzat seria de segona B o segona, i mira, el van vestir amb gales, que semblava jo què sé, el Wembley a la final.
Però van entrar 9.000 persones només, no?
La pluja. Jo vaig estar a punt d'anar-hi, Estava mirant-ho per la tele i li vaig dir al nen, mira, hi ha cadires, que fem el cotxe i anem, que encara ens deixaran entrar per fer relleno.
Tinc un tall preparat per tu de l'entrenador del Girona, de Mitchell, després del partit de Champions.
Ole.
Això és el que deia.
Cuando hemos ajustado, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, pero ha habido 15-20 minutos de la primera parte que no me han gustado nada por nuestra situación de juego, de pasarnos el balón sin atacar, o sea, sin ser agresivos. Que eso ha costado dos goles, un penalti que no han marcado y un gol. Y situaciones de demasiado pase para atrás para Gazzaniga, demasiado pase horizontal, sin verticalidad. Y eso es un error, es un error.
I Asprilia no és Savinho, i el Moldau aquest, o aquest que no és el Dubrovnik, encara dos anys després no sé com es deia, el davanter centre aquell que marcava Dubrovnik. I els canvis es noten molt, i hi ha un tal Àlex que ja no està pel centre del camp, que està a l'Everkusen i que també se'l troba a faltar, dius, bueno, clar, és que Mitchell, t'han canviat jugadors i els que hi ha ara no estan, i el Gazzaniga aquest és un huevo kinder. Cada partit és un huevo kinder. L'obres i no saps si t'entra un nino o no t'entra res. Perquè també aquest te pot fer una aturada de les fantàstiques o se fot el golell. O sigui que...
Ahir us explico una cosa. Ahir a l'Espanyol, un cop va acabar el partit, els periodistes estaven allà xerrant i parlàvem sobre el Girona. Estàvem mirant el calendari i miràvem quan li tocava a l'Espanyol jugar contra el Girona. Perquè ara una mica tots el que fan és mirar el calendari i veure si el partit contra el Girona és després de Champions o abans de Champions. I el partit de l'Espanyol contra el Girona és abans del Girona contra Sturm Graz, que ha de ser un dels partits importants, i el Girona vol estar a la repesca, vol continuar endavant a la Champions. I el debat que teníem era si el Girona havia de llançar o no la Champions, si s'havia de centrar a la Lliga, perquè hi ha molts equips que un cop han entrat a Europa, equips que no estan habituats, han patit molt a la Lliga la temporada següent. I a mi em deien, és que allargar la Champions, mirar d'allargar la Champions és allargar l'agonia. I jo els deia, hòstia, bendita agonia. Sí. Jugar a la Champions és una agonia. Jo no seria la paraula que utilitzaria per parlar de la Champions. Llavors, no sé vosaltres què en penseu. Si el Girona ha d'anar a competir, a intentar entrar a la repesca, allargar tot el que pugui la seva estada a la Champions, o si s'ha de centrar a la Lliga.
I tant que sí. Quan serà la propera vegada que el Girona pugui estar en una Champions?
Jo penso igual.
No, o sigui, has d'anar... Mira, has d'anar mort. Amb la Champions has d'anar mort i jugar el màxim que puguis. Però és que no crec que sigui una decisió de ai, sí o no, no. Els jugadors voldran anar a tope a la Champions. L'entrenador voldrà anar a tope a la Champions. No crec que hi hagi ningú que digui ai, mira, contra el Liverpool, pues a veure què passa. No, home, no, iran a saco contra
jugar
el Liverpool.
Jugar una Champions justifica la història d'un club, directament.
Jo confie en lo que en Mitchell, en que revertirà la situació. Hem sentit l'àudio aquest de Mitchell i notes que no és un huevo kinder, que el tio té un model de joc molt, molt ben implantat, que busca una excel·lència i que li han canviat l'equip, però jo crec que té gent jove i que ho tirarà avant, i que al final farà bona lliga i entrarà en la Champions entre els 24 primers quan se classifiquen. Jo crec que sí,
No sé. Són els 8 primers que passen directament.
Sí, ahir no estarà, però...
I després em sembla que són 16, no?, que van a la repesca.
16, sí.
O sigui, al final se'n van a 8,
se'n van fort. Són 24, el que tu deies, 24 que es classifiquen per una ronda.
Jo tinc un amic meu de Figueres, que som socis del Figueres, que s'ha de tenir ganes de ser soci del Figueres.
¿Figueres està a la Champions o no?
No, este año no, por 2 puntos de sutura. Estem a una lliga que es van inventar fa un parell d'anys.
La Superliga. La del Madrid, el Barça, la Juve, no?
Superliga Elite. Una cosa que no saps, entre primera catalana i tercera, una cosa rara que es van inventar. Total, i aquest em diu, no baixarem perquè sempre hi ha 4 que són pitjors que tu. Llavors, el Girona el que ha de buscar és que hi hagin 6 o 8 que siguin pitjors que ell. És aquest,
I 3 a la Lliga que siguin pitjors que tu, que n'hi ha.
Sí.
Per acabar, si us sembla, parlem de la Nacional, de la Nations League.
Oh, mireu l'hora, mireu l'hora.
Que ràpid que es passa el temps amb vosaltres al costat.
No, passa exactament igual de ràpid que quan us esteu fotent un cafè a la màquina, vull dir, passa ràpid, vull dir, va parlar de futbol i se us va...
Anar més ràpid al rellotge, a mi no m'enganyes, Goyo.
No,
jo... Falten 10 minuts aquí.
Home, jo tinc ganes d'acabar. Avui, mira, veuré els dos partits. A més, em fa il·lusió veure tant el Girona com el Barça.
La convocatòria de la Fuente, que s'esperava que potser Marc Casado anés a la selecció...
Però si ha tornat, el Ferran Torres ha tornat a anar, per l'amor de Déu.
Exactament, bueno. Torna Cubarsí, sí que torna. Marc Casado va a la Sub-21, amb una altra persona del Barça, no? Sub-21, amb el Samu Omorodion,
és
rumorejava que podria ser perquè està triomfant en l'Oporto,
sí.
I que podria ser el davanter centre titular, no?
Fitxatge de l'Atlético de Madrid,
correcte. Exactament. I no sé què us sembla no està el lateral, Carvajal, el del Madrid.
Sí, clar, haurà de buscar un...
I veure què passa.
El Mingueza, que deixi la taula de surf a casa i que se'n vagi de lateral a la selecció.
Déu-n'hi-do, quina temporada està convocat.
El Mingueza, sí.
Està fent una temporada boníssima, reconvertit com a jugador de banda.
I un que vaig conèixer que és molt maco, el Pedro Porro, quan va jugar al Peralada. Va jugar per Alada.
Ah, sí? Va jugar per Alada?
Sí, també. Tant. A l'època que el Peralada era el segon equip del Girona, segona, va estar allà i mira on t'ha acabat el nano,
Hi ha una història divertida, Pedro Porro i Joao Félix, que després t'explico.
Però contra qui juga? Explica-la.
No pot ser per antena, no?
Espanya juga contra los Lakers.
Contra qui juga Espanya?
Contra Dinamarca.
Ah, Dinamarca.
Dinamarca.
¿Y Sèrbia era?
No, Sèrbia el dimarts, el següent dia.
Dinamarca sí. I Sèrbia, sí, sí, clar. Sèrbia, aquesta aturada.
Sí.
A mi és que em fan una miqueta de nosa, aquestes aturades internacionals enmig de la temporada. Jo ho ajuntaria tot al final i que juguin allà les seleccions. Jo ara el que vull és futbol de clubs. Madrid, Barça, Girona... Jo el que vull és el futbol de clubs.
Però és el que deien abans, és que hi ha un excés de competicions.
Però si tu ho poses tot al final, Lluís, mi pots fer acabar la temporada una miqueta abans. Saps? Treus aquestes finestres, ho poses tot al final i acabes un mes abans. I després que juguin la Nations.
Bueno, a veure què fan.
No, jo anava a dir que quan vulgueu plegar, he de fer espaguetis bolognesa avui i porto una feinada, el sofregit, la carn picada i tot. Vull dir, si voleu venir a casa, esteu
però,
convidats.
Però tot això fas a casa, ho fas tu?
Sí, 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 sóc el cuinetes de casa jo, i tant, i tant.
Tu també fas espaguetis?
Sí, veig, faig espaguetis, però no bolognesa. La bolognesa no existeix a Itàlia, és espagueti ragú.
Ragú.
Mira, ja sabeu una cosa més.
No, si aneu a Itàlia, lent, moltes hores...
Si vas a Itàlia, no demanis mai espagueti bolognese. Et fotran un gec d'hòsties que veuràs.
Ja ho sabeu.
Espagueti ragú.
Girona, terra de grans cuiners.
Hombre, celler de Can Roca, celler de Can Martínez.
Escolteu, moltíssimes gràcies. Jaume Arredo, Luis Martínez, Miquel, Sanchís, Bombo, Mendy. Recordeu, com sempre, per finalitzar, que...
No tenéis ni puta idea.